I ara volem encetar el nostre espai de fotografia que fem cada 15 dies amb la Laura, avui molt dedicat doncs, a la Setmana del Llibre, o sigui que també de fotografia es venen volums molt i molt polits. Molt bon dia, Laura Hernández Peñalbert, la conductora d'aquest espai, especialista en fotografia, l'espai, ja sabeu, l'ombra de la llum. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar amb nosaltres aquest matí.
I jo contenta d'estar.
Molt bé, perfecte. Escolta, t'agraden aquests dies així, Laura?
La veritat és que no, eh?
Ja avorreixen, no?, una mica després de tant de temps.
Està bé, perquè n'hi ha que gaudir-los també, però sóc de llum.
Sí, ets de llum. Ja, bueno, ja l'ombra de la llum, no?
Clar, clar.
Escolta, vinga, va, avui dividim l'espai en una part històrica, amb la fotografia a l'inici de segle, un moment, diríem, segurament molt important a nivell fotogràfic, i després també unes recomanacions de llibres. Per on vols començar?
Anem a començar per l'apartat de notícies, perquè realment l'apartat de història va ser, faré un esment molt curtet, i com és ja aquest divendres Sant Jordi, anem a començar fent aquestes recomanacions. Per si algun oient, no?, encara no ha anat a comprar el llibre per a regalar o autoregalar-se,
sí,
perquè
sí.
Jo he anat a la llibreria Ferrer Tour i ja
m'he
fet...
Ferrer.
Sí, Tour Ferrer.
Sí,
i ja m'he fet les meues reserves de llibres, que no són de foto, però bé, és tan important
com... I per on vas? Que pots donar alguna pista del que t'interessa en aquesta edició de Sant Jordi?
Sí, he demanat dos llibres, un es diu Calypso, de David Sedaris, i un altre es diu La vida és com un quadro de Hopper, d'un escriptor Nobel que es diu Carlos Langa, i els dos són pues, al voltant de la risa, vull riure un poquet més.
Ah, molt bé, perfecte, sí, sí, m'ha estat de més, i tant. Som-hi, doncs.
Doncs, dir que aquestes recomanacions que vaig a fer són com llibres bàsics. Quan dic bàsics, són que gent que ja ha anat a l'escola de fotografia o a la universitat o són especialistes, pues segurament ja els han sentit. No són llibres novedosos, però crec que són importants per si algun noient vol entrar en matèria fotogràfica que puga comprar algun d'aquests. Bé, en primer lloc, recomanaria Breu Història de la Fotografia, de Walter Benjamin, de l'editorial Casimiro. Va ser publicada per primera vegada en 1931 i és un petit llibre d'unes 60 pàgines on aquest escriptor i filòsof alemany, molt important...
Moltíssim.
Sí, pues fa un assaig.
Va passar per Eivissa, per cert.
Sí, també. Palma de Mallorca, Eivissa.
No, Eivissa. Walter Benjamin. I es va acabar suicidant a Portbou,
sí.
Pobre.
Bueno, jo he llegit que encara no se sap molt bé si és un suïcidi o...
No, és un suïcidi.
Sí?
Jo també ho he llegit bastant i jo diria que sí, tenia por que fos deportat, i era jueu... I tenia por doncs, que fos deportat per la Gestapo i, en fi, bueno, la teoria oficial és que es va suïcidar, pobre.
Mira.
En fi, cada cop més influent, se'l va, diríem, actualitzant, se'l va recuperant, no?, la
sí.
Figura filosòfica.
El cas és que este llibre, petit, no és molt, molt fàcil de llegir, però jo crec que els oients en calma ho poden llegir, és molt important perquè és el primer intent de comprendre lo important la importància històrica de la invenció de la fotografia al segle XIX. A més, podreu trobar al llibre esments que m'he estat fent aquests mesos així a la secció de l'ombra de la llum. Doncs parla de Daguerre, els daguerrotips, parla de les targetes de visita de Diderot, també dels retrats de Julia Cameron, que l'altre dia la vàrem anomenar. I és important també per entendre que posteriorment altres escriptors o crítics de fotografia fan també menció a aquesta postura que té Walter Benjamin, que no és una altra que considera a la foto com un procediment purament mecànic, on la creació no té apenes cabuda. Li pareix que la foto és pobra, inexpressiva, és massa directa, i la seva història és en un procés en decadència, diu el 1931. Crec que es ballar un poquet, la veritat. Bé, després, el segon llibre que recomanaria, que continuaré després del llibre aquest de Breu Història de la Fotografia de Walter Benjamin, seria La càmera lúcida, el brillant llibre també del filòsof francès Ronald Barthes.
Sí, sí, Ronald Barthes.
Te sonarà també perquè és un dels interessants, no?, aportacions que ha...
Soc molt fan del seu llibre Mitologies, un dels grans autors postestructuralistes... de fi, dels anys 50-60 de la filosofia francesa de l'època, sí?
Sí.
Bueno, que va marcar tot un corrent intel·lectual a tota Europa, a tot el món.
Pues a la fotografia, a tot el que és també la investigació visual, també ha fet aportacions molt interessants. Aquest llibre, La càmera lúcida, va ser editat per Paidós en 1980 i en català també el tenim gràcies a l'editorial Llonard Muntaner. Mm. Aquest assaig de quasi 200 pàgines té un enfocament prou personal i parla del signe fotogràfic i de l'objecte artístic. El primer dia de la secció amb Pepo estiguem parlant d'ell i del seu punctum, que és això que et punxeix quan no et deixa indiferent una fotografia. Uh-huh. Algun dia parlarem exclusivament d'aquest llibre perquè té per parlar.
Perfecte.
I el tercer llibre, amb aquesta vessant filosòfica, seria El beso de Judas, fotografia i verdad, del nostre estimat Joan Fontcuberta.
Ui.
És un llibre de 1997, editat per Gustavo Gili, i uh-huh. és un llibre magnífic. És un clàssic de la teoria de la fotografia, també com els altres dos, no?, que hem parlat. I jo tinc una anècdota amb aquest llibre que, bueno, el 2003 vaig estar visquent a Costa Rica per una borsa d'estudis. Uh-huh. Me recordé que el vaig agafar per rellegir-lo i en la universitat un alumne el va veure i me va dir «Oh, el beso de Judas!» I me diu «Per favor, me pots deixar per fotocopiar-me-lo?» I jo no sé les vegades que me va donar les gràcies este xic per tindre ese llibre, perquè segurament en aquella època pues, no tenien accés en Amèrica a una editorial, no? Vull dir que en això, que ja Joan Fontcuberta, ja en aquella època, ara ha rebut molts més premis, però ja era una persona dins de la teoria de la fotografia molt coneguda internacionalment.
Molt bé, de moment tres recomanacions, dos, més de caràcter conceptual, de caràcter de pensament, al voltant, entorn al pensament, amb Walter Benjamin i Roland Barthes, i ara un teòric de la imatge, de la fotografia, com Joan Fontcuberta. Pensava que també recomanaries llibres més d'aquestes de consulta, de fulletjar, de mirar fotos.
Vaig a recomanar sols un, no? Ja sé que m'anaves a parlar d'això. No és que no m'agraden, al contrari, m'agrada molt gaudir. Ara està l'auge del fotolibro, que se diu, no? Però sóc una persona que creu que n'hi ha que llegir també part de la teoria de la fotografia, que molta gent no ho consumís tant, i per a reflexionar i tindre uns coneixements per poder després saber com ha evolucionat tot el món fotogràfic. Aleshores, aquest any farem un poquet més recomanacions d'aquest tipus i en altres dies ja anirem parlant ara al segle XIX, al segle XX, ja de llibres o catàlegs o fotollibres d'autors de fotografia. Aleshores, continuant amb Joan, dir que Joan manté cal tindre una postura crítica, que hauríem de ser un poquet més escèptics en pensar que allò que veiem és real. Això ja ho hem parlat altres vegades. Per a ell, la fotografia és ficció i es presenta com veritable. En aquest llibre, Bernat és un compendi de 8 assajos i diu que la foto pues, menteix per instint. Però allò més important és com el fotògraf fa ús realment d'aquesta mentida, no? Donar la veracitat a la foto ja ve de temps enrere. En l'eslògan dels daguerrotipistes deia «Deixa que la natura plasme allò que la natura va a fer». Aleshores, aquesta idea de que el que veiem és real ho tenim ja des de les inicis, no? Esta concepció pues, no té en compte un enfocament humà. Per a Fontcuberta, la foto és creació, manipulació, és una perspectiva o visió personal del món que pot comunicar una experiència, però l'espectador té molta responsabilitat a l'hora de mirar i veure. Per a ell, la fotografia se definiria com l'escriptura de les apariències. Bé, és la seva teoria i així n'hi ha gent que està d'acord i altra que no, però és un teòric que n'hi ha que tindre en compte. I per anomenar una altra, en relació així un poquet a la filosofia, anem a parlar d'una escriptora novel·lista i moltes més coses, inclús fins i tot directora de cine, que va ser Susan Sontag. Mm-hmm. Susan Sontag, l'americana, té un llibre que a mi m'agrada molt, que se diu Ante el dolor de los demás, mm-hmm. que és un llibre, va ser l'últim llibre que ella va escriure, el 2003, està editat per Alfaguara, i és un llibre interessant, té en la seva portada és una pintura de Goya, I parla, pues...
Deixa'm, perdona, si no em toca, no tenia una parella fotògrafa molt potent?
Sí, Leibovitz.
Leibovitz, sí. Que, de fet, la va retratar amb la seva malaltia, no?
Sí.
Molt vinculada a la fotografia, més enllà del que pugui opinar ella com a pensadora, com a filòsofa, no? Ara hi ha hagut una biografia molt interessant, crítica amb ella, llarguíssima, però, o sigui, que d'alguna manera ja va viure la fotografia de molt a prop.
Sí,
no?
sí, totalment.
La fotografia de primer nivell.
Sí, de fet, el primer llibre, que també és de capçalera, però no vull recomanar-lo, perquè ja... Per a mi és el llibre que més m'ha costat llegir de fotografia, que és Todo sobre la fotografia, crec que és de l'any 1975 o algo així, i després, posteriorment, ha escrit aquest llibre, no? Vull dir, sí, Susan té una relació molt amb la imatge i la fotografia. Ante el dolor de los demás, edita per Alfaguara, és un llibre fàcil d'entendre i parla de la representació documental i iconogràfica del dolor, com ens afecta veure imatges violentes de guerres o de conflictes que s'han convertit pues, en un espectacle visual. Fa un repàs cronològic de com han sigut retratades les guerres al segle XX i com l'atemptat de l'11S a Nova York és un punt d'inflexió molt important amb la representació audiovisual, perquè ja són guerres teledirigides. Bé, este llibre que t'he dit abans de Susan Sontag, també, Todo sobre la fotografia, també Walter Benjamin té un altre llibre amb el mateix títol. És un llibre que n'hi ha que llegir, però ja és prou difícil. Jo començaria primer per els que he anomenat. I el segon llibre fa referència, i ja sí, és també de llegir, més que de veure, però fa referència a un dels autors que segurament tots els oients han escoltat parlar d'ell, perquè té un vincul amb la illa de Formentera des de fa molts anys. De fet, jo crec que ve tots els anys.
Sí.
Que és el llibre Moriremos mirando, de García Alix, d'Alberto García Alix.
Sí, l'hem entrevistat aquí un parell de voltes a Ràdio Illa.
Perquè també ha vingut al Festival Formentera Fotogràfica i, bueno, això crec que ve tots els anys. Aquest llibre va ser editat al 2008 per la Fàbrica i ara aquest any l'han reeditat i cal dir que García Alix, a més de tindre una elegància al fotografiar, també té una escriptura molt bella i interessant com a poeta. És un llibre que recopila textos des de 1987 fins a l'any passat, per la reedició, no? I també apareixen unes quantes fotografies i és de caràcter autobiogràfic. La setmana passada la revista Icon li va fer una entrevista i allí pues, es veu un poquet la seva trajectòria personal i fotogràfica per tots, per si algun oient vol cercar-la abans de comprar-se un llibre seu per saber qui és un poquet més. Jo l'he escoltat diverses voltes també en conferències i fins i tot vaig estar a sa casa, a Madrid, al carrer Infantes, perquè és part de l'últim apartat de la meva tesina del doctorat, parla de la seva obra. Aleshores vaig fer-li la entrevista que la veritat estic molt contenta per l'oportunitat que me va donar, però, bueno, quasi no vaig treure res d'allò més que havia llegit, no? Però sí que, per una altra banda, vaig tindre la gran oportunitat i la sort de veure com feia una sessió fotogràfica a una parella i va ser tot una sorpresa. I, bueno, vaig corroborar també que és un seductor com a persona i fotògraf, que això que té molt a veure amb la foto, a com ell mira i fotografia. I bé, ja que he fet mencions de llibres de lectura, també anomenar, ja que estem parlant de García Alix, anomenar un llibre de fotos, no? De gaudir de fotos.
Això.
Pues és el llibre que se diu Lo más cerca que estuve del paraíso. I aquest llibre és un llibre, és un catàleg a partir de la primera mostra individual que va fer a Mallorca i recopila imatges que va fer a les Illes Balears.
De qui estem parlant? De García Alix?
De García Alix.
Molt bé.
Quasi totes les fotos són de Formentera.
Ei!
I recopila pues, fotos des de...
I es pot trobar per aquí? Has mirat si està per aquí les llibreries d'aquí o no?
En les llibreries, Tur Ferrer no la té perquè sí que ha anat a veure, no sé si l'altra llibreria...
Alpe, sí.
Estaria bé que la biblioteca ho tinguera, però no sé si ho tindrà. Perquè ara sí que és un llibre que està esgotat i en les plataformes de segona mà estarà al voltant de 100-120 euros, crec. Així que si alguna vegada el veieu, gaudiu d'ell molt, perquè bueno, són retrats molt interessants i molt xulos.
Perfecte.
I per finalitzar aquest apartat de notícies, ja això serien les recomanacions, faig un poquet de resumen. Jo començaria per breu història de la fotografia de Walter Benjamin, després continuaria amb la càmera lúcida de Ronald Barthes, després el beso de Judas, fotografia i verdad de Fontcuberta, de Joan Fontcuberta, i per últim, Ante el dolor de los demás, de Susan Sontag. I després ja, si volem un poquet més de poesia i més autobiogràfic, Moriremos mirando, de García Álix.
Estupendo.
I bé, per finalitzar aquesta part de notícies, aquesta nit, a les 20 hores,
a veure què passa,
a la televisió espanyola, a la cadena 2,
sí,
retomen el programa dedicat a la fotografia.
Repren un programa dedicat a la fotografia? No
sí,
sabia que n'hi hagués un.
Pues varen fer ja 13 capítols. Se diu...
No me facis cops a la taula, que en León s'enfadarà.
Molt bé, estic que teta.
Que retrona, hi ha un retruny aquí que... Bum!
Estiqueteta.
Sí, quieteta, per favor. Escolta, com es diu el programa?
Detrás del instante.
Detrás del instante.
Sí, carai, és molt interessant. Són, no sé si són 40 minuts, és algo... I hi ha 13 capítols que podeu cercar també perquè estan penjats en línia. I esta nit comença la segona... programació d'aquest any amb sí, el fotògraf Manuel Outomuro, que l'any passat el vàrem tindre així també a Formentera
sí,
fotogràfica.
Sí, el vam entrevistar, ho record. Sí, sí.
Pues un home molt amable, un professional dedicat més a la fotografia de moda, i és divertit. Jo estic segura que aquesta nit serà un programa divertit.
Ens ho passarem bé, no? Si el mirem a les 10, eh?
A les 8.
A les 8, carai, quin horari, tu. Ja. Estem donant de sopar als nens, a aquella hora.
Bé, però està en línia també, Bernat.
Ah, d'acord, perfecte.
Encara tenim possibilitat de veure-lo. Molt bé. Bé, i ara sí, anem a passar a la part de la història de la fotografia. Per cert, has anat a veure l'exposició?
Encara no, i em renyaran si no hi vaig, l'Antoni Catany.
Jo la primera que te vaig a renyir, perquè
sí,
jo sí que t'he fet cas.
Estic
i vaig...
rebent pressions per altres bandes i sí, ja haig de passar. Ho faré entre avui i demà, sí.
Bueno, pues està l'Ajuntament bé per recordar-hi també el Far de la Mola.
El far com que dura una miqueta més.
Sí, dura més,
doncs
sí.
Ja. Però l'Ajuntament sí, ja haig d'entrar.
La
sí,
del Far està és prou fàcil de veure i crec que n'hi ha que anar a les dues, la veritat.
Molt bé.
Bé, jo sí que he fet els deures i ja anem a passar al segle XX, que és el que tu me digueres. Va, Laura.
Vinga, avancem, home. Dona.
Encara que els 60 anys del segle XIX dona per molt més.
Per molt més, sí, però...
De tant en tant sí, anirem parlant, no? Però bé, passem al segle XX, que hi ha molta fotografia.
I tant.
És més, ahir vaig llegir un article que parlava... Me vaig anar al primer programa que vaig fer, de les pintures rupestres. I diuen ara uns investigadors que aquestes pintures se van fer... Bueno, les pintures que estaven com en llocs més estrets, en les coves, pues que segurament ho feien ells, els paleolítics, perquè entraven en hipòxia. Hipòxia és la deficiència
d'oxigen,
de l'oxigen a l'organisme, no? Aleshores, deien que buscaven això i quan feien les pintures ja més cap a l'exterior, pues lo que feien era consumir plantes al·lucinògenes, perquè lo que volia era entrar en trangol.
Amb ayahuasca, no?
Sí, no? Volien ahir... Bé, ara sí, anem al segle XX i el segle XX està caracteritzat per avanços tecnològics, no? Per la medicina i la ciència en general, però també per les guerres mundials.
Ui, sí.
Nosaltres també per la guerra civil, que això tindrà molta referència a la fotografia, ja parlarem de tot això. Sí. Forma part també de l'anomenada ja edat contemporània, i el capitalisme es consolida com el sistema econòmic i social, no? Varem crear les societats de consum, però també començarem a reconèixer els drets de les dones. També varem avançar en les comunicacions, no? De sobte tenim televisió, telèfons mòbils, ordenadors, internet, que ara mateix no podríem viure, no? Sense tot això. L'altre dia, Bernat, et va sorprendre el saber que la casa Kodak, a finals del segle XIX, concretament al 1888,
sí,
ja comercialitzava la primera càmera amb una pel·lícula de 100 exposicions, no? Que va obrir camí als aficionats. Això també serà molt important a aquest segle XX. Les càmeres petites, ja de 35 mil·límetres, i que en un principi estaven dissenyades per al cine, es van introduir en Alemanya el 1925. I estem parlant de les mítiques càmeres Leica, que segur que a tot el món li sona aquesta càmera. Es
van tornar a posar de moda fa un temps, eh? En plan, qui tenia una Leica tenia, en fi, un tresor.
Sí, sí, sí. Com si la càmera ho fera tot.
Sí, sí, correcte, això és veritat.
Aquesta càmera ja possibilitava canviar d'objectiu, tenia sincronització amb el flash i permetia un tipus de fotografia pues, diferent, fer més instantànies, poder acostar-se als objectes o a persones a fotografiar. Els inicis del segle XX amb la fotografia està marcat per la relació amb el periodisme fotogràfic i amb les vanguardies històriques. Per això tenim molt que parlar amb aquest segle amb la fotografia. Importants revistes arreu del món, per exemple, en França, Paris Match, el Post de Londres o el Times de Nova York, obtingueren molta reputació gràcies a les seues imatges que havien demanat a reporters, com Robert Capa o Jean Smith. Cartier-Bresson és considerat per alguns com el pare del periodisme fotogràfic. Posteriorment ja estarà l'agència Magnum, però més posteriorment. I hi havia diferents tendències i entre elles vaig anomenar dos o tres.
Vinga, va.
Per fer un poquet aixina...
Estem parlant de quina època concreta?
Pues estem parlant de 1920, més o menys.
1920, molt bé.
Sí, vaig anomenar-les soles perquè ja dedicaré a cada una un dia.
Cartier-Bresson ja anava pel món fent fotografies.
Sí, clar, en 1940 ja té l'agència Magnum, ja, abans ja havia començat
bueno,
a fer...
Abans havia estat a la Guerra Civil Espanyola, havia estat a la Índia... O sigui...
Sí, 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 ja està ahí, vamos.
Està ahí començant. Sí. Molt bé. Cartier-Bresson segurament un dels, diríem, cinc fotògrafs més influents de la història, no? Podríem dir. Ho diries així o no?
Claro, no sé si dels cinc va... Fiquem deu.
Dels deu, vinga, va. Molt bé.
Vale, està la foto live, anomenada foto càndida, on els subjectes apareixen espontàniament a l'estil dels paparazzis i bueno, el precursor va ser Eric Salomon. Després aparegué també la foto directa, la street photography. Sí, que reivindica pues, la foto com mitjà artístic, fotògrafos que representaven aquest moviment eren Stieglitz, Paul Strand... Bueno, parlarem d'ells i veurem les diferències entre uns i altres. També apareix la nova objectivitat, que tingué molta importància. Apareix a Alemanya a mitjans dels anys 20 i que té una pretensió que la fotografia tingui les seues pròpies lleis. Al mateix temps, apareix la nova visió difosa per Moholy-Nagy. I...
Qui has dit, perdona?
Moholy-Nagy.
Això pareix un nom hongarès, Nagy.
Sí, molt bé, molt bé. Sí,
has vist,
sí.
Tu? Quina cultura
basta. Tens.
Ja va,
i la Bauhaus. Se tratava realment de retrat...
La Bauhaus, clar.
Clar. Sí. I, a més, ara n'hi ha un documental, bueno, ja fa temps, en la, també en la plataforma Filmin.
Bueno, un documental i una sèrie, una sèrie molt interessant a Filmin, que explica, diríem, els anys de fundació de la Bauhaus, com va ser de, diríem, de transgressora, tots els problemes que va tenir amb la comunitat local i, en fi, a nivell arquitectònic, moltes corrents artístiques veuen d'aquells anys 30 alemanys, no?
Sí, jo havia llegit molt durant la meva carrera, no?, en bellesar sobre ells, però és de veres que, com tu has dit, tant en la pel·li com en la sèrie, és un goig veure i entès tot més i ho recomanem des d'ací perquè val la pena, no? Bé...
Quina influència té la Bauhaus en la fotografia?
Bueno, tenint en compte que la Bauhaus estèticament, no?
Sí.
És molt concret, no? I el que estan dient és una nova visió i marca un tipus estil de fer la fotografia, està pues retratar la essència de les coses. Ahí també després n'hi ha un altre fotògraf que és August Sander, que ja no té a veure en això, però les imatges diguem que són com molt netes, van molt en concret a una cosa i són molt directes.
Molt bé.
També tenim el surrealisme fotogràfic amb els fotomuntatges de Man Ray, Brassai, i varem fer grans aportacions a la foto. Una altra corrent és la street photography, que això segur que també...
Strip o street?
Street.
Street, que fotografia de carrer. Sí.
Sí, que aparegué als Estats Units amb Robert Frank, que és un super... Mira, aquest també entraria dins dels 10, crec. William Klemm, Liv Friedlander, que sóc una enamorada d'aquest fotògraf, Diana Arbus, també molt important. Bé, hi ha molta.
Diana Arbus. He vist una exposició d'ella, també. Aquesta que,
molt bé.
Que el recordo d'ella, aquests retrats de la lletjor, de la monstruositat, no? De la bellesa dins els outsiders, no? Els outsiders físicament, nanets, gent grassa, gent dels anys 50, 60 ja transvestits, gent del circ, és això, no?
Sí, és això.
Blanc i negre, em sembla recordar.
Sí, molt bé, Bernat. Va ser una retrospectiva, ara no me recordo si la Fundació Mafre o la Caixa.
Jo la vaig veure al Caixa Forum.
A la Caixa, sí. Sí, jo també vaig veure Eixa, de veres, Bernat, eres...
No, sí, no, tinc memòria, sí.
Sí, això és de veres, però a part d'això, eres una persona que
té molts estímuls. No facis la pilota, per favor.
No t'estic fent la pilota, dic la veritat.
Cristian, ajuda'm, ja tenim aquí segut en Cristian Vallès.
Bon dia, què tal?
Bon dia. Escolta bé, perquè ara et preguntaré per la fotografia, tu també, eh?
Perfecte.
Vinga, va, som-hi, Laura.
Bé, com podeu veure, els inicis del segle XX amb una relació amb la fotografia ens aporta nombrosos persones que utilitzaven la fotografia a nivell professional, ja siguin des d'un punt de vista artístic, documental o fotoperiodístic. Així que en els propers mesos tindrem moltes referències interessants per la seva diversitat i perquè han creat imatges icòniques per la història visual. Uh-huh. Així que crec que el pròxim dia, en 15 dies, parlarem de la relació amb el periodisme fotogràfic.
Perfecte. Moltíssimes ganes de parlar d'això, tenint en compte que aquí som uns quants periodistes de formació i que ens interessa molt. Periodistes de formació, en fi, però... Bueno, un Pepo tenia certa gràcia en fer fotos i n'havia fet bastantes. Laura, moltíssimes gràcies. Després penjarem les recomanacions de la Laura. Recordem, llibres avui de Benjamin, Roland Barthes, no en deixo cap, Joan Fontcuberta, Susan Sontag i també García Àlix, no? Hem parlat d'aquests llibres.
Molt
després, per qui vulgui comprar bons llibres de fotografia, doncs els penjarem. Gràcies, Laura.
A vosaltres.
Fins aquí 15 dies amb més Ombra de la Llum.
Molt bé, adeu.